Ràdio Estel. Són les 9 de la nit.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El Déu del Barça.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Radioestel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. La selecció espanyola, vigent campiona d'Europa, no podia haver començat millor l'Eurobàsquet a Sèrbia i Letònia. Ho feia ahir al vespre amb una victòria contundent davant d'Ucraïna per 77-95. El combinat que entrena Lucas Mondelo, ple de jugadores catalanes, tirava dels punts del talent de Marta Sargay, 31 punts, i de Laia Palau, 16 punts, 6 rebots, 7 assistències per superar amb nota el primer examen. Lucas Mondelo.
Hemos ganado con solvencia, ¿no? Y con un marcador coral en varias jugadoras, con aportación de los bases, que va a ser muy importante, y con una Sargay que hoy se ha salido, pero ha sido un gran trabajo de muchas jugadoras, el oscuro en defensa atrás, y luego hemos tenido acierto en ataque, hemos estado valientes y hemos conseguido ganar. Al final parece que ha sido fácil, pero no es fácil, ¿no?
Doncs amb la primera victòria de la selecció ja ha fet la primera passa per intentar acabar primera del seu grup i assegurar-se així la classificació directa pels quarts de final. La segona victòria la busquen, la lluiten des de les 8 del vespre. Sense temps per perdre ni per descansar, avui el rival de la selecció espanyola és Gran Bretanya. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, divendres 28 de juny 2019, l'últim d'aquesta sisena temporada amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs els dos grans objectius d'aquesta selecció espanyola en aquest Eurobàsquet són la classificació primer pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i, òbviament, intentar tornar a pujar al podi del europeu. Ahir contra Ucraïna, en el primer partit, en el debut, les jugadores de Lucas Mondelo demostraven el seu bon nivell.
No he esperado que al final tuviéramos este acierto, que hemos ganado de una diferencia importante para posibles triples empates, Baskaveratx, y nos han puesto muchos problemas con la zona. Ya sabíamos que Yagupova era una superstar, pero no tuvimos una puesta de escena de acierto, pero supimos sobreponernos, hacer los ajustes necesarios tanto en el ataque como en la defensa, y al final hemos ganado con solvencia, ¿no? Y con un marcador coral en varias jugadoras, con aportación de los bases, que va a ser muy importante, y con una Sargay que hoy se ha salido, pero ha sido un gran trabajo de muchas jugadoras, el oscuro en defensa atrás, y luego hemos tenido acierto en ataque, hemos estado valientes y hemos conseguido ganar. Al final parece que ha sido fácil, pero no es fácil, ¿no? Preocupa, ¿no?
Pero con una Sargay en estado de gracia. ¿Tú?
Pero bueno, Sargay es Sargay, Alba es Alba, y cada una tiene sus virtudes, y evidentemente Alba Torrens es insustituible, igual que Sancho Little es insustituible, pero tenemos jugadoras que tienen que dar pasos adelante y luego el equipo todavía sea un juego más de equipo, más coral, como ha sido hasta ahora, que seamos un... Hasta ahora hemos ido siendo un equipo, ¿no? Más que una selección. Pues ahora tenemos que ser todavía un pasito más y hay gente que coge la responsabilidad de calidad, como Sargay, otro día Cruz, hoy Laia metió 16. Que no creo que nadie se acuerde cuando Laia fue la última vez que metió 16. Y Silvia Domínguez, 10. Es una aportación en los bases importante. ¿Eso qué quiere decir? Que todas han dado un paso adelante en coger responsabilidad, porque hoy Sargay ha estado fantástica. A lo mejor otro día tiene menos acierto, el trabajo atrás lo va a hacer igual. Y necesitamos que haya gente que está preparada. Y eso se ha visto hoy que es así. Pero de todas maneras, Salvatore Renz es insustituïble.
I un partit al d'ahir en el qual les jugadores catalanes van ser protagonistes. De fet, ara en parlava, ara l'escoltàveu amb veu del propi seleccionador Lucas Mondelo. Des de Laia Palau, amb els seus 16 punts, 6 rebots, 7 assistències, els 10 punts de Sílvia Domínguez i, sobretot, els 31 punts de Marta Sargay, que la gironina deia això a la zona mixta.
Bueno, hoy he visto el aro grande, pero bueno, yo creo que todas hemos dado un paso adelante, ¿no? No solo yo, creo que la haya hecho un partidazo, Silvia, Cruz, Nikki, Astu, bueno, yo creo que todas estamos metidas en el equipo 100% y bueno, eso es lo que nos da a ganar estos partidos. Lo importante es ganar, tener buenas sensaciones, que el equipo esté bien y los récords, pues si salen así, pues salen, pero si no, no, eso no es importante. El resultado tampoco expresa lo que hemos trabajado y lo que nos ha costado ganar, ¿eh? Al final con este equipo siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Estamos ahí hasta el tercer cuarto y después ponemos la sexta marcha y ellas pues al final tienen un roster más corto y eso se nota.
Y por último, el tiro de tres, que ha sido un poco el hándicap de los sales.
Bueno, también confianza, ¿no? Sobre todo empezar con un buen porcentaje, eso siempre ayuda. Más que nada porcentaje, empezar con buenas sensaciones y hoy creo que hemos empezado bien. Mañana es otro partido, una final más y el partido de hoy ya casi es pasado.
Doncs després de sumar la primera victòria, avui des de les 8 del vespre tenim a la selecció espanyola disputant el segon partit davant de Gran Bretanya, el tercer d'aquesta primera fase. El jugaran diumenge a 4:45 contra Letònia, el país anfitrió. El primer classificat del grup es classificarà directament pels quarts de final, que es disputaran el dijous 4 de juliol a Belgrat, a Sèrbia. Els segons i tercers de cada grup disputaran una eliminatòria prèvia l'1 i 2 de juliol. Les semis seran el dissabte 6, mentre que la gran final està programada pel diumenge dia 7 a 9:15. Amb això deixem l'Eurobàsquet, deixem la selecció espanyola i anem amb l'Eurolliga. La competició ja ha donat a conèixer la llista definitiva dels equips que formaran part de l'edició 2019-2020.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Perquè poc més d'un mes després que el Xesca es proclamés campió de l'Eurolliga a Vitòria, la competició ja nota conèixer la llista definitiva dels equips que formaran part de l'edició 2019-2020. Són 18 equips, dos més que fins ara, els que participaran de la Lliga regular amb un total de 34 jornades, 4 més que fins ara. Els 18 equips són l'Alba de Berlín i el Bayern alemany, l'Efes i el Fenerbahçe turc, el Milà italià, l'Estrella Roja sèrbia, el Xesca, el Kimki i el Zenit rus, l'Asbel francès, el Maccabi israelià, l'Olympiakos i el Panathinaikos grec, el Žalgiris lituà, més els 4 representants de la Lliga Endesa, Barça, Madrid i Baskonia, i el València Basket, que torna a la competició continental de primer nivell després de proclamar-se aquesta temporada campió de la Eurocup. Ens escolta el Bàsquet al dia el seu tècnic, el Jaume Ponsarnau. Hola, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Enhorabona per la temporada que heu fet, eh?
Moltíssimes gràcies.
La millor per tu com a entrenador.
Bueno, o sigui, la millor, no ho sé, no? Perquè en cada moment és valorar doncs, on estàs i el que tens entre mans. El que sí que ha sigut la més exitosa en quant a reptes alts, no? I el fet de jugar a Eurocup i guanyar-la, el fet d'aconseguir doncs, els play-offs i classificar-nos els play-offs i al final quedar tercers de la Lliga CB, doncs, bueno, doncs, són resultats per estar molt satisfets.
I saps que hi ha molta gent que s'ha alegrat dels teus èxits, eh?
Ho sé, i bueno, això també m'omple, no? Però bueno, tots plegats sabem que això dels resultats marca al final la trajectòria d'un entrenador i que bueno, doncs ho podem explicar i doncs tindrem i veurem, no, amb molta il·lusió els reptes de la temporada vinent, que són jugar a l'Eurolliga, l'Eurolliga més dura, més llarga, més forta, no?
Més de tot.
Mai, més de tot. I una CB que jo crec que està pujant el nivell mig de la CB, jo crec que està pujant, està baixant el número d'equips de nivell baix, jo crec que quasi ja no en queden, i és una Lliga CB més competitiva que mai.
Escolta, Jaume, després de molts anys de carrera, treballant tu tot molt, ja et tocava, no?, una temporada com aquesta.
Bueno, m'ha arribat l'oportunitat, no?, de portar un equip que aspirés a moltes coses, que tingués la possibilitat d'aspirar a moltes coses, i crec que ha sortit bé, no?, ha sortit sobretot de forma molt satisfactòria. A vegades les carreres dels entrenadors són llargues, no?, i s'han de tindre paciència i s'ha de ser persistent. I a vegades has de fer passos enrere. Jo crec que un pas clau que vaig fer la meva carrera enrere és, ja un moment, és tornar a fer de segon entrenador. No? I fitxar per València com a entrenador ajudant. Això em va permetre, doncs, tindre l'experiència d'aprendre, no?, com funciona un club i una entitat que vol aspirar a més coses, quina exigència té, doncs, jugar dos partits a la setmana, o tres, pel fet de jugar a Europa. I bueno, doncs, tots aquests coneixements, tota aquesta experiència, doncs va arribar que em donessin l'oportunitat de ser el primer entrenador, i les coses han sortit bé.
Consideres, o des de fora, almenys tinc la sensació que el club també ha sabut tenir paciència, Jaume, perquè en algun moment, no sé si has tingut la sensació que potser estaves més fora que dins, eh?
Sí, jo perquè sóc una miqueta despreocupat amb aquestes coses, bàsicament perquè si m'hi preocupo em despisto, no? I perds el focus important, que al final és ajudar el teu equip a guanyar partits. Però bueno, és evident que aquest any, aquesta temporada passada, hi ha hagut moments molt negatius, no? Que passa que, bueno, doncs al final jo crec que s'ha valorat que l'equip tenia una dinàmica i una línia de treball, que creien en el que feien, i això és molt important, i que doncs, estàvem també pagant un peatge, no?, que era el de recuperar molts jugadors que venien lesionats de la temporada passada, que havíem, els nous fitxatges eren jugadors molt joves i que necessitàvem un període d'adaptació. Bueno, i que tot això jo crec que ha ajudat, no?, a que hi hagués aquesta paciència perquè poguessin, no tan sols perquè em poguessin mantenir com a entrenador, sinó per donar temps a que arribessin els resultats.
Jaume, escolta això.
A lo mejor incluso después de ganar, aquí no puedes seguir, ¿no? Nunca se sabe. Lo que sí que voy a hacer yo ahora es voy a irme a casa, a mi mujer, que es la que me apoya desde hace mucho tiempo en esto, le voy a dar un beso, y voy a hablar con mis hijos y les voy a explicar. Mirad, ¿sabéis si salen cosas en la prensa, redes sociales, todo esto? Es que vuestro padre es muy tozudo. Y le gusta mucho ser entrenador. El precio es este. Pero no olvidéis que os quiero mucho y que lo primero sois vosotros. Y el lunes a seguir, si podemos.
Jaume, com recordes aquest moment?
Bueno, doncs és un moment que surt molt de dins, no? I el que el vols aprofitar, doncs, per... Jo crec que som entrenadors no tan sols perquè estimem el nostre esport, no?, que és el bàsquet, sinó perquè també volen ser transmissors de valors, no? I en aquell moment va aparèixer una oportunitat de transmetre un valor transcendental. I és que en la vida hi ha coses més importants, no? I bueno, doncs, era un moment on hi havia una persistència en cada roda de premsa, en què la primera pregunta cada vegada era en veure si pensaves que havia salvat el cap, o si pensaves que després d'aquesta derrota ens aniries fora, i és un moment en el que doncs vaig voler transmetre, doncs, altres coses, no?, que insisteixo, no?, que amb la vida hi ha coses més importants, no?, i que et serveixin per tindre un equilibri, per vindre, doncs, en aquest cas el dilluns següent, a donar-ho tot per treballar i per ajudar el teu equip a ser el màxim competitiu possible.
Parlaves del preu de l'entrenador. Quin preu es paga?
Bueno, es paga, doncs, per exemple, que jo, doncs, treballo en un lloc que no és on viu la meva família. No? Uh-huh. I doncs la meva família la tinc que anar veient doncs, de tant quan ens podem, i intensament a l'estiu, que és el moment en el que hauríem de ser el màxim de família possible, i per telèfon, i fent xats, no? I tot el que es pugui fer, no? Per exemple, aquest és un preu. També el fet de que estàs davant, no? Estàs davant i tens molta responsabilitat i, doncs, com que estàs davant i tens molta responsabilitat, és probablement el culpable moltes vegades de moltes coses i també a vegades, alguna vegada, a l'heroi, no? I, uh-huh. bueno, doncs, aquests són preus que fan que, doncs, que fan que visquis aquesta feina amb una pressió molt alta. Però saps què passa? Que no és la nostra feina només, és el nostre ofici, uh-huh. no? El fer d'entrenador de bàsquet, i és el nostre ofici doncs, perquè el que fem ens agrada molt. I sabem el preu que suposa, però a pesar d'això doncs, som persistents en quant a fer el insisteixo, fer tot el possible, en aquest cas jo, perquè porto un equip professional, a fer tot el possible que aquest equip sigui el màxim competitiu possible. Però un entrenador de formació ha fet tot el possible perquè els seus jugadors milloren cada dia.
Sí, però això d'estar lluny de la família no va ser gens fàcil, eh?
No ho és, i és una dificultat. I entre tots plegats, no, ho mirem de portar de la millor manera possible, però bueno, aquí, en aquest sentit, el que té la posició més egoista sóc jo, que doncs, treballo i insisteixo, no? Tinc un ofici, però bueno, doncs, em trobo un equilibri. El fet de saber que ells estan allí, per mi és un equilibri immens.
Uh-huh. I si aquesta temporada tenies poc temps, ja m'imagina la propera, entre Lliga Endesa i aquesta Eurolliga de 18 equips, 34 jornades, una autèntica barbaritat.
Sí, sí, i un enorme repte, no? Jo crec que encara no hi ha serà la primera experiència a Europa i que, bueno, crec que encara no del tot tothom ha trobat la millor manera de fer-ho. El que està clar és que has de comptar amb una plantilla més llarga, nosaltres, per exemple, volem fer una plantilla de 14 jugadors. Mhm. Però aquí l'enorme repte no és tindre una plantilla de 14 jugadors, que això pagant els tens, és ser un equip de 14 jugadors. I aquest sens que m'ha dut és el repte més important, no? Convèncer tots els jugadors des que estiguin preparats en cada moment per aportar el màxim a l'equip, doncs, per donar-ho tot, no? I que doncs, tinguin el màxim compromís, independentment de si venen de l'anterior partit haver jugat poc o no haver estat convocats o haver jugat molt. Estiguin sempre preparats doncs, per aportar l'equip al màxim. Uh-huh. I aquest, sense cap mena de dubte, és el repte més important i més difícil.
Uh-huh. Sabem que Guillem Vives, per exemple, ha renovat. Qui no segueix és Rafa Martínez i Antoine Diot. El primer després d'11 temporades al club, el francès després de 4 temporades al València. Què em diries de tots dos?
Bueno, comencem pel primer, no? Pues Rafa Martínez és un jugador que fins ara ho ha sigut tot, i que té ganes de seguir fent coses, no? Ell que de bàsquet, i bueno, doncs, però el que passa és doncs, que ell s'ha vist en una situació en la que el seu espai, no?, dins de joc era petit, era curt, no? D'acord amb la realitat de l'equip, i ell té ganes de jugar més, no? Ell és un jugador que per trobar el seu millor joc necessita un espai de confiança i, per tant, un espai de minuts, no? I, bueno, doncs vol seguir donant guerra, i allí on vagi segur que ho donarà. I l'Antoine, bueno, un jugador amb un talent enorme, probablement era el jugador més talent que teníem a la plantilla del València, però és un jugador que ha tingut els dos últims anys, la temporada anterior, quasi, bueno, en blanc, i aquesta temporada doncs, ha estat molt lesionat, no? I, bueno, doncs, a pesar de valorar moltíssim els seus recursos, i també valorar que és un jugador que s'ha curat, no? Que les lesions que ha tingut s'ha curat i està preparat per jugar la temporada vinent, doncs, però hi havia tota una sèrie de risc, no? I bueno, doncs, amb l'exigència del que ens ve per davant, hem decidit tots plegats que era millor apostar per alguna cosa en aquest sentit més segur en quant a salut i possibilitats físiques. Uh-huh. L'Antoine està bé, segur que on vagi ho farà molt bé, el que passa que doncs, encara no està doncs, pel nivell aquest d'exigència físic de jugar dos i tres partits a la setmana.
Jaume, ja et deixo. Després d'una gran temporada com aquesta, jugant la Copa, donant la cara a la Lliga Endesa, guanyant la Eurocup, quins reptes creus que pot tenir el València el proper curs, jugant com jugarà l'Eurolliga, una competició molt exigent i que t'exprimeix al màxim?
Bueno, doncs en aquest sentit, agafar d'exemple, no?, el que li ha passat aquest any al Gran Canària, no?, i que doncs, ha suposat tant esforç l'Eurolliga que li ha fet perdre molta capacitat competitiva a la Lliga CB, no? Nosaltres no, nosaltres entendrem, hem d'entendre, no?, que el nostre mitjà de vida, per dir-ho d'alguna manera, és la Lliga CB. És el que es podrà permetre, doncs, la temporada vinent, tornar a aspirar a jugar a l'Eurolliga, no? I anar a tope a la CB i a l'Eurolliga aprofitar cada partit per donar-ho tot, per créixer, per ser el màxim competitiu, ja poder ser, doncs, arribar als moments claus de la temporada amb el nostre màxim nivell competitiu per intentar aspirar a guanyar alguna cosa.
Doncs Jaume Ponsarnau, entrenador del València Bàsquet, enhorabona pels èxits, Jaume, d'aquest curs. Desitjar-te un molt bon estiu i, sobretot, que gaudeixis al màxim de la família.
Moltes gràcies, igualment per vosaltres i pels vostres oients.
I a tot això, qui segueix planificant la propera o properes temporades és el Real Madrid. L'últim jugador en renovar ha estat Jeffrey Taylor i ho fa fins 2022. Ahir ho feia Tavares fins 2024. Ja que en Barça, mentrestant, esperen poder anunciar en breu la renovació de Thomas Hurtel, dues temporades amb una tercera opcional. I a tot això, en aquest últim programa de la sisena temporada del Bàsquet al Dia, hem de parlar encara del millor club a Espanya en bàsquet formatiu.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs, de fet, hauríem de dir que segueix sent el millor club a Espanya en bàsquet formatiu. Els millors són dos, el Real Madrid, en nois, que aquesta temporada s'ha tornat a proclamar campió d'Espanya júnior cadet infantil. El Barça i la Penya ocupen el segon i tercer lloc, respectivament, d'aquest rànquing que ha anat a conèixer la FEB. I en noies, el club que més i millor treballa és l'Esnat Sant Adrià. Les catalanes han aconseguit l'or en l'infantil, la plata en el cadet i un quart lloc en el campionat júnior. En la llista també trobem el GIE Cuny Girona o el femení Maresma. Director esportiu del Sant Adrià, Dani Poza, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona,
Moltes gràcies.
Perquè ja són molts anys dominant el bàsquet femení de formació.
Bueno, sí, la veritat és que apareix un rànquing que no només valora una temporada, sinó que valora una mica les últimes quatre temporades, una trajectòria mitja plaç. I, bueno, nosaltres, com sempre hem dit, nosaltres el fet que el sènior estigués més a dalt menys a dalt mai ens ha canviat la nostra filosofia.
Què suposa per vosaltres? Apareix en aquest rànquing una temporada i una altra en el primer lloc?
Bueno, doncs una mica allò que diuen que el difícil és mantenir-se, doncs jo crec que nosaltres ho estem fent perquè no ens hem relaxat, seguim treballant amb il·lusió, seguim treballant moltes hores, ens estem dedicant molt a les nenes petites, vale, imagino que això provoca que no sigui flor d'un dia, sinó que això es pugui mantenir durant el pas dels anys.
Sí, perquè, a veure, no deixeu de ser un club modest, Dani, però és que li passeu l'home per la cara a clubs teòricament més potents que haurien de treballar teòricament millor la formació que vosaltres.
Sí, però bueno, jo crec que nosaltres, tot i com tu dius ser una població i un club modest, jo crec que ens hem guanyat el dret a que moltes famílies o moltes nenes doncs tinguin clar que el millor lloc per formar-se i a la vegada competir és el femení Sàdria. Llavors nosaltres, doncs, amb el pas dels anys, hem aconseguit aquesta lleugera avantatge. avantatge que l'únic que podem fer és intentar pues, que no se'n vagi a Norris, seguir treballant i sobretot per la divisió de les jugadores que els agrada estar amb nosaltres i formar-se amb nosaltres.
I quan s'ha de treballar, Dani? Quanta feina s'ha de fer per arribar a ser el gran referent del bàsquet femení formatiu?
Doncs moltíssima, perquè per aconseguir que moltes jugadores amb edat petites, de nenes petites, vulguin venir a Font i Fàbria, nosaltres primer hem hagut d'aconseguir doncs, que tothom tingui clar que és el millor lloc per formar-se. A partir d'aquí nosaltres tenim un sistema de scouting per incorporar nenes del nivell que no les tinguem al club i un sistema de treball durant la temporada, de moltes hores, de molt treball físic, molt treball de pista, doncs per poder aconseguir. Al final, tots els clubs poden anar a buscar jugadores per comprar de plantilles, tots els clubs poden intentar treballar, passa que nosaltres portem anys demostrant-ho que ho fem.
I jugadores que, a més, després també tenen la sortida al propi club, no?, jugant en el primer equip.
Sí. A veure, nosaltres, per sort, tenim un primer equip, tenim un segon equip. Ara mateix també doncs, és obvi que hi ha la sortida via americana, que els jugadors de l'Aria sempre tenen aquest
avantatge
també. Pues és una triple sortida, per dir-ho d'alguna forma. Si es queden aquí, doncs valorem el nivell per veure si poden ser primer equip o segon equip, i si a nivell personal consideren que iniciar l'etapa americana els hi convé, doncs nosaltres doncs, a recolzar-les i agrair tot el que ens han donat a l'etapa de cantera.
Ja no tant pel Sant Adrià, que sí, no?, però pel bàsquet femení en general, fa molt mal aquesta proposta, aquesta oferta americana?
Bueno, jo penso que el bàsquet català estatal sí que fa mal, perquè clar, cada cop van marxant més jugadores i cada cop costa més iniciar projectes sèniors, però no és només a nosaltres. Això al final és una escala que va provocant que totes les categories els hi costi més muntar els equips i formar equips per competir a la categoria que té cada club.
Sí, però també és cert, no?, o tinc aquesta sensació que sembla que també alguna cosa està canviant al bàsquet femení, no?
Bueno, el que està clar és que cada cop hi ha més clubs que estan fent bé les coses i a la vegada el bàsquet femení cada cop té més fama. Jo crec que la gent amb el pas dels anys s'ha donat compte que el bàsquet femení és un esport d'èlit, que les jugadores juguen molt bé i bueno, salvant les distàncies, jo penso que ens hem apropat una miqueta al mediatisme que té el bàsquet masculí en aquest cas.
I la propera temporada què, Dani?
Bueno, nosaltres, pues mira, tal com avui parlàvem de cantera, nosaltres a nivell de cantera doncs, tenim tot el club format, tot el club estructurat. De fet, és una cosa que nosaltres entre mitjans de maig, principi de juny, ho tenim quasi tot tancat i tot planificat. I a nivell primer equip, doncs estem fent una miqueta... hem de pensar una miqueta si fem alguna incorporació més, però partint de la base que nosaltres l'any que ve sortirem amb 3 o 4 juniors directament jugant a Lliga Femenina 2.
Veurem aviat o no l'equip de nova Lliga Dia?
Bueno, nosaltres esportivament ho intentarem. Vale? El tema és que si ho poguéssim aconseguir esportivament, molt hauria de canviar perquè poguéssim tornar a donar el salt si econòmicament la situació no ha canviat a nivell d'ajuda cap a nosaltres.
Déu-n'hi-do, com ara recordo l'escrit del president carregant contra institucions, va acabar bastant calent,
Bueno, nosaltres si un any o dos enrere ens haguessin avisat d'una mica de lo malament que ho farien envers amb nosaltres a nivell de promeses incompleses, potser no hauríem donat el pas de tirar-ho endavant. En el moment que tot t'ho pinta en maco i et recolzaran i pues, bueno, pues, llavors et dos amb cor de fer-ho. I ara ja moveré els ulls i sabem com funciona el tema.
Ha canviat alguna cosa o tot segueix igual?
Bueno, a dia d'avui jo crec que tot està més o menys igual. El president és el que porta una mica més els temes i és el que va trampejant una miqueta amb la situació econòmica. Però bueno, tirarem endavant i al final som un club molt, molt gran i tirem segur.
Molt bé, doncs Dani Pozo, director esportiu de l'Esnat Sant Adrià, enhorabona per la feina que feu i per seguir sent, sens dubte, els grans referents del bàsquet femení de formació,
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, encara dir-vos que Javi Salgado, base del Bilbao Basket, ha anunciat avui que deixa la pràctica del bàsquet professional. Carlos Jiménez deixa de ser director esportiu de l'Unicaja per motius personals. Kevin Tomba renova amb Luca Murcia, David Navarro fa amb el Obradoiro i Víctor Benítez amb el Burgos. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant, a la producció, a tots vosaltres per seguir-nos, a tots els que heu fet possible aquesta sisena temporada de Bàsquet al Dia, a Ràdio Estel i a Endesa. Si tot va bé, tornarem al mes de setembre. Mentrestant, a gaudir de l'estiu i a seguir gaudint del bàsquet.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.